La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, dimarts 5 de maig. Un altre dia més amb tots vostès que ens estan escoltant. Salutacions especials, un agraïment, bueno, infinito a tota aquesta gent que connecta amb nosaltres i que ens fa algo de cas, que això és el que volem. I les meus companyeres, sí, al nostre costat, Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia, Susana, bon dia a tots.
I Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
Per cert, quin santoral tenim avui?
Avui és en Màxim, Màximo. Uh-huh. I nosaltres anem a felicitar a un amic de fa molts anys d'aquesta casa, que és Màximo Ferrari.
Molt bé, doncs felicitats, Màximo.
Màximo Ferrari.
Hem vist fa una estoneta les declaracions del doctor Fernando Simón, on ens diu que les comunitats autònomes tindran que esforçar-se i reforçar els seus serveis d'atenció primària per a controlar els contagis i el posterior rebrot. És a dir, ara sí ens demanen que les... Bueno, d'alguna manera, cada poble, cada ciutat, i sa atenció primària, i sa detecció, que se detecten aquests casos per evitar que la cosa s'expandisca. Al final anirem a lo que tindria que haver sigut al principi, fer proves, si no, estarem sempre en la mateixa.
Com tenim que saber si estem infectats i si no se fan les proves? Lo que tindrien que fer ja són les proves, els tests. A veure qui està infectat, qui no, qui estiga que s'aïsle i el que no, pues a treballar i a fer feina.
Per cert, Maria, ha vingut l'estiu, no? Com ho has notat tu?
Sí, perquè ha sigut molt cridaner que ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simó, va cridar molt l'atenció en redes socials perquè ha abandonat el seu jersei. Ja l'ha deixat allà i entonces ja ve en manega curta i entonces tot el món va dir ha vingut l'estiu, però saps què, Susana? A tu t'ha passat el mateix.
Sí, tat?
Sí, perquè te'n vas anar en jersei i has tornat en sandàlia.
Sí.
Directament. O sigui, enguany la roba d'entretemps jo no la tinc ahí para. Dic, és que he passat del jersei a la manega curta i tota la meva roba d'entretemps, què?
Sí,
què
sí.
Passa en això?
No, res.
Que, nada més.
No, és que aguarda-la que no tens que ficar-te-la.
No,
me
no,
va preguntar, què penseu que quan tornem, jo dic, no tornarem directament a l'estiu tirants, pantaló curt...
Sí, sí, així ja n'ha sigut.
De vespre per anar a caminar, ja fa caloreta, a les 8 de la vespre fa caloreta.
I a més, a partir de setmanes començarem a notar com tot el món canvia d'aspecte, és a dir, ja té un aspecte
les
menys... menys natural, i es comencen a tindre el moño més igualat. Sobretot el doctor Fernando Simón, que jo me fa l'efecte que com que brota, és dir, està molt...
No ho diràs per les celles.
Más o menos.
I Anna, també com ahir vaig dir en manega curta, n'hi havia memes d'ell en el moño tallat, no? I entonces dient, ja se poden obrir les peluqueries, no? I també és molt cridaner, això. La gent és molt, la veritat és que té molt d'ingeni i mos ho fa passar molt bé.
Menos mal que tenim un caràcter més alegre en aquests temps, perquè si no...
No, no, és capaç de dir-te una notícia realment dura o difícil d'assimilar, i com t'ho diu d'aquesta forma tan peculiar que t'he de dir-lo, pareix que no sigui tan greu, i tu després dius, a veure, recopilem,
això és...
anem a veure això, m'ha dit este home, i te quedes un poc aixina com...
Sí. Però fa gràcia, sí, perquè t'ho diu tot igual. L'altre dia, el diumenge, es va atragantar a meitat de... entre, o sea, a mitad directa, ¿no?
Sí, sí, sí,
de la rueda de prensa, y como que no podía hablar, y de repente digo, disculpeu-me, és que m'ha minxat una almendra abans d'entrar, saps? I entonces jo estava al sofà i vaig dir, espera, espera, què ha dit este home? Sí.
Saps? És sincer, molt... és sincer.
La veritat és que sí, fa molta gràcia.
Bueno, és que quan estàs en directe i te passa algun tipus de coses d'estes, tens que ser lo més sincera possible. Jo recordo una vegada que estava en una entrevista, i a més això va ser també... I eren festes d'una població, i claro, pues estaven estramussos, escacaus i demés, i jo estic entrevistant algú i de colp, pues aquesta persona se va atragantar i s'atragantava i jo intentava que se relajara per poder seguir parlant i claro, a mi què me se va ocurrir? Pegar-li una miqueta a l'esqueneta i no era ràdio, era televisió, entonces allò com que vam acabar es dos rient i suposo que el públic estava mirant-nos també.
Sí. Jo recordo un dels memes que més conegut és este xic que està al balcó, que se disfressa de tot, me aburro i se és gràcies, perquè al principi...
Bueno, per cert, vosaltres ja heu agarrat... anem a veure, pensem en la desescalada en... Senyores, n'hi ha que nutrir altra volta l'economia. Vosaltres ja heu agarrat cita alguna de les dues per a poder gastar-vos els diners que ja heu cobrat?
Jo ja he agarrat cita.
Sí, eh? Sí. Peluqueria, belleza...
Peluqueria, belleza, tot.
Vale, però tot relacionat amb bellesa. No ho ha agarrat, sí, per exemple, cita per anar a provar roba?
No. És que, clar, la situació està tan mal que no sé com anar... Jo crec que m'ho vaig a demanar tot per internet directament. No?
Tenim que fomentar el comerç local. Val. Tenim que ajudar.
Val, però com vaig a la tenda?
Ai, demanes cita, vas, te proves... t'agrada, el portes, i si no, té que estar 48 hores en quarantena, i s'arroba, no 40 dies, 48 hores en quarantena i desinfectar-la la mateixa.
I qui va dir ahir? Jo vaig sentir 40 dies i vaig
Maria,
pensar...
Maria.
Perquè vaig dir quarantena, és que jo no sé d'on s'han tret lo de quarantena, si quarantena no, són 40 dies.
Quarantena són
53 dies, eh? 53 dies.
No, però estem parlant d'eixa roba que s'han provat...
Té que estar 48 hores en apartada i desinfectant-la.
Sí, però estem parlant d'una roba que no s'ha estrenat i si te la proves, el que ens passarà és després la desinfecten aquesta roba com? En quin tipus de producte? Perquè és una prenda nova.
És que te dic una cosa, a lo millor ve a tu ja tota descolorida aquesta roba.
No, els comerços ja ficaran mesures com perquè d'això no passa. Però ara hem que fomentar el comerç local, anar cadascú...
Però del que estava tancat, què és el que més heu echat vosaltres de... en falta? Què vos ha faltat?
Pues la peluqueria és una de les coses que, sobretot els xics, que quasi... jo crec que el 60% s'han rapat en este
però entonces no ho han echat de menos.
Sí, que ho han echat
de menos més les dones, no?
Sí, però els xics, al no poder tallar-se el moño, o alguns s'han fet, que no vull ni pensar-ho, pues trasquilons i... les peluqueries de xiques, els peluqueros, i després jo pense que també les cafeteries, sí, anar a fer un cafè.
Això te vaig a dir, jo per mi el més que he tirat a faltar han sigut els dissabtes a la nit anar a sopar per ahir o a sentar-me amb els amics a xerrar.
Sí, però això tardarà
més,
el
que més he tirat a faltar. No tant una roba perquè tinc roba a casa o te pots fer coses, però això sí que ho he tirat a faltar molt.
Mm. Però això estem parlant de lo que avui ja podem gaudir.
Clar, clar.
Que és lo que vos llama més l'atenció. Les dones heu dit peluqueria, eh? Més que tenda de roba, no? I tu, Txelo, que has echat més de menys? Què t'ha faltat?
Nada.
És que Txelo no té temps ni per pensar-ho.
Sincerament. Ara mateix.
Nada.
No tinc ninguna necessitat. Vale,
és afortunada,
me conforme en el que tinc.
tindre salut, per exemple, sí. En haver-te en haver vingut a treballar durant tot aquest temps que sí. Tot el món ha estat confinat,
sí, sí, ja me conforme,
i no haver patit ningun tipus de malaltia. Sí. No sabem si som del grup de risc asimptomàtic, és a dir, bueno, jo per la meva part puc dir-li als oients, ja, que vosaltres ho sabeu, que jo no he patit la malaltia, ni la patisc en aquest moment, perquè sí que m'han fet les proves, pues per ja, mala pata m'han tocat fèmeles.
I a mi no vindrà el virus.
No, no.
No te vol ni el virus.
No. Se picarà ell mà.
O sea, que tu eres com... Sí.
Pues tampoc mos interessa que tinga més càrrega viral, eh? Càrrega viral la justeta.
Bueno, però vosaltres podeu estar tranquils, que si jo l'ha passat ja esteu...
Maria, ara que ja mos hem rist un ratet, que ja hem pogut, després de tot el matí, en tensió, mirant què és el que interessava als nostres oients, traslladar-los avui o no, i quines notícies tenim d'interès?
Bé, pues avui la notícia són les dades de l'atur, perquè ha pujat a l'abril en més de 38.000 persones en la Comunitat Valenciana, un 9,49% més que al març. La Comunitat Valenciana ha sigut la tercera comunitat autònoma amb major increment de l'atur en termes absoluts, només superada per Catalunya i Madrid. Des dels més de 4.700 aturats que hi ha en aquest moment a la Comunitat Valenciana, més del 46.600 corresponent a Castelló. A nivell nacional estem parlant de més de 3,9 milions de persones a les llistes de l'atur i ha augmentat en 300.000 treballadors en l'últim mes.
Quizá lo que més podria arribar a importar-nos és que som la tercera ciutat, o sigui, la tercera comunitat, que més ha crescut, que és el que més ens pot doldre, però és esperable, és dir, no estan dient-nos res que no imaginem i que, no, i que ja no pensaven que es vindria, és dir.
Sí, jo crec que n'hi ha esperança, a lo millor, que cap al juny, juliol, que tot es reactive, perquè sí que és veritat que hi ha molts comerços que encara no veuen la possibilitat d'obrir, no? I serà fins a la fase quarta, que és com més llibertat. No?
I la campanya d'estiu, pues... meitat s'ha perdut, perquè així molts comerços i molts viuen de comunions, no s'han fet
de les festes patronals, tu saps, les festes patronals en veritat s'hi fan als pobles, ja només nosaltres així a ciutats més grans, sinó als pobles menuts. Jo crec que a l'agost que ells viuen d'això de l'estiu es pot perjudicar si no es fan les festes com cal.
Bueno. Sí, en este cas el president de la Federació Autònoma SATA, Lorenzo Amor, el que demanda o demana o quasi roga, perquè aquesta persona quasi roga, és flexibilitzar i extendre les ajudes i els ERTEs fins després de l'estiu, que la financiació aplegui al teixit empresarial, perquè són mesures necessàries. Perquè, clar, els polítics ens publiquen les mesures que prenen, però és que arriben al teixit social, al teixit empresarial,
en què costa?
Tarda un temps, sí. Un temps que tenen que estar sustentant-se en els diners.
A més, encara tot no s'ha pagat. N'hi ha gent que no ha pogut cobrar el mes de maig. No cobraran hasta el dia 10 de juny, perquè no han, a l'haver tanta afluència de gent, sí. No han arribat a fer... presentar els papers.
Sí, ha sigut molt difícil. A més, ho tens que presentar. Sí que han llevat lo de presentar el certificat sense firma digital, que sí. Això està bé, però sí que és veritat que costa molt que facin tota aquesta burocràcia, no, administrativa.
Nosaltres som una comunitat que encara podem donar el que és.
Gràcies,
i que, sí, i podem anar pues, a les platges, a el que sí que se tindrà que mirar, els xiringuitos, si s'obriran, no s'obriran.
Bé, això ho tenim fi a la cap, bueno, si s'obri tot.
Sí, però anem a parlar de que no serà com antes, de que no serà la mateixa proporció, de que evidentment si tu tens menys diners també gastaràs menys, és dir, que la gent que ve de fora no vindrà. Encara, no és que siguem privilegiats o no, és que tots ja ho patirem, és dir, en realitat no és que puguem disfrutar, sinó que puguem disfrutar en una economia saludable també. Més notícies, Maria?
Sí, parlem ara també del sector tauleller, perquè la situació de liquiditat és greu, però el serà molt més greu en el conjunt de l'economia nacional, i des d'Aster s'ha traslladat a les autoritats la necessitat que el govern assumisca el seu paper com a garant de l'economia i les ocupacions del país, oferint un primer lloc aportacions econòmiques d'urgència, fons perduts, a les empreses per atendre salaris, pagaments a proveïdors i compromisos immediats, de manera que l'economia no es col·lapse per falta de pagament generalitzat. Per això, Aster considera urgent el suport europeu per sobreviure a la crisi.
Sí, perquè han caigut a mínims les exportacions. Exacte. Han caigut a mínims. Més cosetes, Maria?
Sí, parlem ara a nivell local, perquè l'Ajuntament de Vila-real ha reprès les licitacions de contractes de subministraments i serveis públics, a la tramitació dels quals havia quedat suspesa o ajornada després de l'entrada en vigor del decret de l'estat d'alarma. L'objectiu de l'equip de govern és, a més de garantir la prestació de serveis a mesura que la ciutat torne a poc a poc a la normalitat a través del procés de desescalada, contribuir a la reactivació de l'economia local i les empreses. No en va, els 7 contractes de licitació dels quals està previst reactivar ascendeix a més de 2,5 milions d'euros i corresponen a qüestions necessàries com el manteniment i conservació de les vies públiques, camins rurals, el control d'inspecció d'abocaments o el manteniment de la senyalització del terme municipal, entre altres.
És a dir, que ara, que estem en el mes de maio, s'ha fet ja en firme aquestes licitacions, quasi a mitat d'any, és a dir, el que ens està representant aquesta pandèmia per a totes les coses, inclús per a poder donar compte d'una població de 50.000 habitants. Imagineu-vos, tot això estarà passant si extrapolem a de més ciutats i de més pobles, estarà passant a tots els puestos, és a dir, hem de ser coherents i ser adults i entendre les coses com l'administració pública va tan espaiet, perquè cuidao, també se queixaven i ens deien feia poc, i a més ho dia una persona de banca, que per exemple els préstamos ICO, pues els concedixen, el govern diu, mire, hemos lanzado la segunda oleada de préstamos ICO. Ja, però està que administrativament això arriba als bancs, passa una sèrie de temps impressionant, que als empresaris o a les persones que ho necessiten no se sap si li donarà temps a aguantar. Ja és també el que són els funcionaris, el temps que necessiten per fer-lo efectiu.
Clar. I no se sap quantes empreses poden accedir, perquè demanen moltes, molts papers i moltes coses, poden accedir a aquests préstamos. O sigui, és difícil. Clar, des de que, sí, ho diuen, però i quan vindrà? Perquè fins al mes de juny la Comunitat Europea no donarà aquest pla que van aprovar per a l'ajuda a Espanya fins al mes de juny. El primer pago a Espanya el faran el mes de juny. O sigui que...
Però no parlem tant quan ells ho anuncien, sinó quan realment el teixit social li arriba.
Clar.
Ahí està el problema.
És que realment li fa falta ara.
El
problema de tot això és que la burocràcia, les administracions públiques caminen molt d'espai. I és que tu el necessites ara, perquè tu una vega obris, a lo millor vas anar
passet a passet.
Bueno, vosaltres dos heu sigut bastant prou agarraetes, perquè no anar a gastar-vos un duro encara.
Sí. Lo que passa,
si no ho necessites.
Lo que passa que ara
no,
estem...
Lo que passa, no.
No, te dic jo, Susana. Jo, per exemple, venim a la faena i la veritat que, gràcies a Déu, això per nosaltres ha sigut, per almenys per a mi personalment, una via d'escape. Perquè ven...
Sí, la veritat és que sí.
Però ara jo pense...
Pues bueno...
Tinc que cridar per demanar cita. I després dices pel carrer i te dona aquesta sensació que estàs fent algo mal. Saps?
Sí,
a mi m'ha quedat... A mi m'ha quedat aquesta sensació que vas pel carrer i
ara tindrem que, d'alguna manera, reeducamos la ment,
sí, jo crec
que
sí.
Ja podem eixir, però podem eixir en mesures, és a dir, jo sí que n'hi haurà gent que potser eixirà per dir, no, pues sí, no, però els que són prudents, les persones que respectem els demés, i si men prudència, però ja tenim que anar canviant el xip, bueno, pues podem eixir, podem anar a un puesto determinat, en unes condicions determinades,
clar, és que
has... i gastamos diners, per favor, no me sigueu agarraes,
no,
que el
no,
comerç
no, no.
Necessita els diners.
Sí, comerç, mira, ara ja està el bon temps i tot, la gent pues pinta, pues a pintar, a canviar els llençols. N'hi ha que consumir en poquet, de mesura, cadascú.
Tu ja has cobrat, Montse?
Jo sí.
Per això està dolceta este matí, perquè com estem a 5 ja cobren, no? Pues sí, per això vols
bueno,
canviar-se.
Bueno, diu... Bueno, és igual. Dicem-ho l'any.
Vale.
Mira, el dilluns sí. Farem la primera consumició. Així baix, un cafenet. En la terrassa.
Ai, que bé.
Te pareix bé?
I serà diferent. Ja veureu com la setmana que ve la gent hi serà amb més alegria, ja no li tindrà tanta por. Jo per lo menos penso això.
Ai, que alegria no? M'ha donat. M'ha donat no? Maria quan m'ha dit el dilluns us farem un cafenet així baix.
Sí, sí, serà clar. El primer gasto que farem. Fins ahir no farem gasto.
Hasta tu tot el fin de... No penses fer ningú gasto més, Maria.
Algo faré, algo faré, Maria? Algo faré, algo faré.
Maria, per favor.
Algo farem.
En fi,
continu... Una colònia, un... no sé.
Quin algo? És el primer convidat que tenim?
Cristina Fernández.
Cristina Fernández, una xicoteta pausa i la cridim. Cristina Fernández, recordem que és regidora en l'Ajuntament de Benicàssim, de Ciudadanos, i li preguntarem com estan les platges de Benicàssim.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Volem estar a prop de tu.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964-53-1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, i com havien dit feia una estoneta, no és a Cristina Fernández de l'Ajuntament de Benicàssim, regidora, a la que tindrem en directe, la que tenim en directe, i en el seu lloc tenim a la diputada autonòmica Llanos Massó de Vox. Bon dia, Llanos.
Hola, buenos días.
Mire, ayer en una entrevista Juan Carlos Galindo nos explicó que los diputados autonómicos iban a cobrar por asistir a las Cortes lo que se paga en parking. Es decir, como las Cortes valencianas no tiene parking, se contrata un parking público y este dinero luego se les paga a los diputados. ¿Es así?
Bueno, esa asignación que hay para el parking, que es una especie de convenio que tienen las Cortes con un parking que hay, bueno, 15 minutos así de las Cortes, lo que hace es que es un dinero que va a pagar simplemente el parking de los diputados. Exactamente, no sé ahora mismo cómo está ese tema, porque la gente del staff está mirando cómo está ese tema. Lo que sí ya está confirmado y sí que se está haciendo es lo que nosotros propusimos a la Junta de Síndics, a las Cortes, a la Mesa, de que los diputados durante este estado de alarma no cobráramos el complemento por desempeño de la función. Es variable, pues dependiendo a la distancia que cada diputado esté de Valencia, de las Cortes. Entonces presentamos esa propuesta y en la Junta de Síndics, bueno, pues se aprobó esa propuesta con la salvedad de que había dos posibilidades: presentar un escrito individual de renuncia, con lo cual ese dinero volvería a la tesorería de la Generalitat. Y en ese caso, nosotros no, ese dinero no se podría usar inmediatamente, no podría entrarse hasta enero, y además perderíamos el control de a dónde va esa donación. Y el espíritu de nuestra propuesta era que se pudiera usar inmediatamente ese dinero y fuera concretamente a paliar necesidades en esta crisis sanitaria y económica. La otra opción era hacer una donación individualmente o una actuación mancomunada de los miembros de los grupos parlamentarios de esas retribuciones y luego pues designarla al destinatario que cada diputado o cada grupo considerara conveniente. Evidentemente después comunicando a las Cortes para que tengan conocimiento de esa donación. En este caso, mi grupo, lo que hemos decidido ha sido esta segunda opción, porque como digo, en la otra no se podía usar inmediatamente ese dinero y además perderíamos el control de a dónde iba nuestra donación. Hemos elegido la segunda opción, que es hacer una donación individual cada uno de los diputados a donde consideremos que en estos momentos pues era más necesario. Yo, por ejemplo, en mi caso aquí, bueno, pues estoy esperando que me llegue una compra de material, en concreto de mascarillas quirúrgicas, que serán donadas a las residencias de ancianos de la provincia de Castellón, hasta donde lleguemos. Y luego, pues otra parte irá a paliar un poco, la emergencia sanitaria, la emergencia social, irá pues al Banco de Alimentos de Castellón.
Pero del parking aún no tienen conocimiento de lo que les va. Sí que lo que salió publicado era la cantidad que va destinada al Partido Popular y al Partido Socialista. Ellos sí la saben y posteriormente se publicaría lo que iría a los distintos grupos que acaban de conformar lo que son las Cortes Valencianas. Por lo tanto, ustedes aún no tienen conocimiento de que les va a llegar esa cantidad de dinero que pertenece a lo que es el parking.
A ver, yo es que el tema del parking, la verdad es que al estar desde casa, pues la verdad es que la comunicación no es tan fluida. No he hablado con ellos porque ese tema lo llevan los administrativos del grupo y el coordinador del grupo.
Sí.
No he hablado con ellos de este tema. Lo que sí sé es que ese dinero que llega al grupo es para pagar ese parking. O sea, pasa por el grupo, pero del grupo va al parking.
Entonces, en este caso, usted ya nos ha dicho que el dinero del desplazamiento, ¿dónde lo va a gastar? Usted en concreto, que es la diputada autonómica de Castellón, y usted nos ha dicho públicamente dónde se va a gastar. El dinero del parking, cuando usted pedirá dónde, en qué lo van a gastar, si y lo comunicará, supongo, porque lo que le ocurre al oyente, o a la persona, al ciudadano de a pie, es que quiere saber si realmente hay esa buena voluntad por los políticos de renunciar al dinero que cobra del contribuyente y que en este caso no está justificado porque no hay un gasto, dado que no se han desplazado a las Cortes, ¿dónde, en qué se utilizan? Si ustedes dicen, no, lo vamos a donar, lo que el oyente sí quiere saber es, ¿dónde lo dono? Porque imagínese que usted hace una fundación, la fundación de Vox, donde hay otras personas que pueden llegar a considerar que esto es como una un aleccionamiento. Perdón, es que se nos ha dado la comunicación en Llanos Masó. Posem una falqueta de publicitat i tornem a reprendre la comunicació.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Bueno, senyora Sanalda Cridà, reprenem a travegar en la diputada autonòmica de Vox, Llanos Masó. Llanos, continuamos. Le retomamos la pregunta. Es decir, esa cantidad de dinero que estaba destinada para el parking, lo que queremos saber es si tiene bien su partido, si hará público a qué destinan esa cantidad.
Sí, como te digo, es un tema que yo ahora mismo no he hablado con los administrativos y con el coordinador del grupo. Uh-huh. Entonces no tengo muy claro si ese dinero, evidentemente, hay que seguir pagándolo al parking, porque el parking no te cobra por horas, es uh-huh. una mensualidad, es un convenio que hay mensual. Uh-huh. Entonces no sé si en los grupos parlamentarios, no lo tengo muy claro, ya te lo digo, yo reconozco lo que no lo sé, no te lo digo.
Claro, porque cabe la posibilidad.
Ese dinero hay que seguir pagándolo al parking, evidentemente. No lo sé. Ya te digo que ahora mismo, en estos momentos, no sé cómo está este tema porque he estado hablando.
Cabe la posibilidad que, al ser un contrato que se hace anual, el parking sí que se lo cobren, que eso también hay una. Claro, existe la posibilidad.
Claro,
esa.
Pero eso es lo que te digo, que yo creo que como es un contrato de tantos coches por cada grupo. Uh-huh. Yo creo, no lo sé, ya te digo que estoy hablando sin saber, ya te lo podría confirmar más adelante, pero creo que ese pago al parking, en mi opinión, se debe de seguir haciendo, no lo sé.
A todo esto, ¿usted sabe el convenio con ese parking, si viene de muchos años atrás, si se ha hecho un convenio nuevo, si a ustedes les ha preguntado con quién hacer el convenio?
No. Cuando nosotros llegamos ya nos encontramos que ese era el parking que tenía adjudicadas las Cortes. Yo sé que hace un tiempo era con otro parking, un parking que estaba, creo que, en la Plaza de la Reina. Uh-huh. Ahora es otro parking distinto, está un poco más alejado de las Cortes. Imagino que por motivos económicos sería más barato, supongo, no lo sé.
De verdad, imagina que, vamos a ver, una cosa es lo políticamente correcto y otra cosa es lo que usted puede llegar a imaginar o puede averiguar, supongo, ¿no? Porque es su trabajo. ¿El cambio habrá sido por motivos económicos?
A ver, cuando nosotros entramos, ese cambio ya se había producido. Entonces, si quieres que te diga la verdad, no hemos visto por qué se había producido. Lo que sí tengo entendido, pero no es oficial, era de que este nuevo parking salía más económico a las Cortes que el anterior. Pero ya te digo, hablo de oídas. Uh-huh. No es algo que haya investigado. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos, era el parking con el que ya existía ese convenio y ese que había, no es nada más.
Cuando hablamos de... hay unas estadísticas que hablan de que Ximo Puig... Hablo de estadísticas, ¿eh? Y no sé de quién, de dónde han salido, Me refiero, sí sé de dónde han salido, lo que no sé es si están cocinadas o no. Que Ximo Puig ha crecido como presidente de la Comunidad Valenciana, es decir, ha crecido, y que Bonich ha hecho una oposición leal. ¿Vox ha hecho una oposición leal o, como dicen, ha sido desleal en la oposición? ¿Ha aprovechado el rédito de muertes?
Vamos a ver, nosotros con los únicos que tenemos que tener lealtad es con los ciudadanos. Nosotros estamos ahí porque los ciudadanos han decidido que estemos, y nosotros a quien tenemos que rendir cuentas y a quien tenemos que ser leales, como dices, es a los valencianos. Entonces, nosotros no vamos a evitar denunciar todo lo que veamos que es denunciable. No vamos a entrar en una connivencia con el gobierno. Está claro que colaborar en todo lo que se pueda, sí, pero no, el dialogar y el hablar no significa que tengamos que ir a una sumisión a lo que diga el gobierno del señor Ximo Puig. Nosotros creemos que, bueno, evidentemente habrá cosas que ha hecho bien. También hay muchas cosas que se han hecho mal en este gobierno a nivel sanitario, a nivel social, a nivel educativo, y claro, ahí nos van a encontrar en contra.
Ustedes nosotros denunciaban que en Apun y en La Sexta no veíamos lo que en una televisión de Brasil un médico que residente aquí en el Hospital Universitario de Castellón había denunciado, ¿no?
Sí, nosotros en ningún momento hemos tenido tal claridad en la comunicación de la situación de los hospitales como sí han tenido en Colombia del Hospital General de Castellón. A nosotros se nos dijo que en ningún momento se había tenido que decidir por un paciente o por otro a la hora de entrar a la UCI. Uh-huh. Y este médico de cuidados intensivos, en esa grabación que los colombianos sí han
en
visto.
En un reportaje que se ha visto en Colombia, ¿eh?
Sí, en ese reportaje que se ha visto en Colombia, grabado dentro del Hospital General de Castellón, sí que reconoce que en algún momento pues ha habido que tomar esa decisión de quién entraba a la unidad de cuidados intensivos y quién no. Nosotros creemos que tanto que se habla de transparencia, a estos gobiernos se les llena la boca de transparencia, pues la verdad es que nos parece cuanto menos curioso que en Colombia sepan mejor que aquí cómo estaba funcionando, cuáles han sido los problemas del Hospital General de Castellón y, por qué no decirlo también, porque en ese reportaje también se ve cuál es la entrega, el trabajo y la dedicación y el sacrificio que están haciendo nuestros profesionales sanitarios con los escasos recursos de los que disponían y en unas condiciones francamente difíciles y complicadas.
¿Usted ha ido a ver el Hospital de Campaña de Castellón?
Yo pasé por allí, evidentemente, como no se podía circular libremente, no pasé, bueno, pasé cerca, pero no me acerqué a verlo. Lo único que he seguido ha sido las comunicaciones que han ido saliendo en prensa, el tiempo que ha tardado en estar ese hospital dispuesto. De hecho, pues que todavía no lo está. Y lo que sí que habrá que investigar y averiguar es todos esos 8 millones de euros que nos ha costado los hospitales de campaña. Pero habrá tiempo para averiguar todo eso e ir un poco depurando cuál ha sido la gestión del gobierno del señor Puig con sus luces y sus sombras. Está claro que hay veces, bueno, pues que se ha acertado, y hay muchas veces que no se ha acertado. Lo que no podemos ver es que, lo que no es de recibo, es que estando la situación en la Comunidad Valenciana conforme está y siendo el presidente Puig el máximo responsable, pues que no se estén tomando medidas más drásticas, que no se esté haciendo una revisión en profundidad del presupuesto para ver qué partidas hay que eliminar en un momento de crisis, para ver de dónde hay que recortar, para que no siempre los recortes lo paguen los mismos. Estamos viendo que se aprueban ayudas para los empleados que están en un ERTE, para los que tienen reducción de jornada, pero en ningún momento se aborda el problema fundamental, que es recortar toda la grasa que tiene la Generalitat, todos los altos cargos, las secretarías generales, las consellerías, incluso las vicepresidencias, que son totalmente prescindibles ahora mismo en este gobierno, estando como está la situación.
¿Sobran políticos?
Claro que sobran políticos.
¿Usted es política?
Muchísimo. Claro. Y yo estoy ahí, y lo hemos dicho hasta la saciedad, porque nuestro principal objetivo, nuestro objetivo de máximos, ya sé que esto ahora mismo no se puede conseguir, ya sé que es un objetivo muy a largo plazo, pero es el objetivo por el que nosotros hemos entrado ahí, es cerrar las Cortes Valencianas, acabar con las autonomías, y acabando con las autonomías se acabará con un porcentaje elevadísimo de políticos y de todo lo que va alrededor del político, en plan asesores, en plan empresas autonómicas, organismos, observatorios, que son los que nos hacen que estemos en estas situaciones como estamos. Hay muchísimo dinero que está invertido en ese tipo de organismos, en todos los parlamentos autonómicos, en todos los gobiernos autonómicos y todo lo que ello conlleva, que ahora mismo sería necesario para los ciudadanos. Pero no ahora mismo en una situación...
Señora Llanos Masó, ¿usted sabe que cuando un empleado, cualquier empleado, se desplaza a un sitio, se paga el parking y el desplazamiento de su bolsillo?
Sí. Bueno, depende, hay empresas que lo pagan.
En general. ¿A usted le parece bien que los diputados, y usted es diputada, se le pague el desplazamiento y el parking?
Bueno, a ver, no es que se pague el desplazamiento y el parking, es que es una parte del sueldo del diputado. Eso es que, bueno, si en vez de, no lo sé, qué decirte, si en vez de pagar un fijo y luego una parte por el parking y otra por el desplazamiento, todo estuviera dentro de un mismo concepto, pues igual no estaríamos hablando de esto.
Diputada.
De todas formas, a ver, yo sé que esto pues no es políticamente correcto decirlo, pero es así. O sea, la gente dice que los políticos están demasiado bien pagados. Y yo te digo, en algunos casos sí. ¿En qué casos? En los casos en los que no se ganan el sueldo. Si nosotros queremos que gente buena, que gente preparada, que gente que sabe lo que es gestionar, gente que ahora mismo está en la empresa privada, muchos profesionales que tienen abiertos sus negocios, que tienen abiertos sus despachos, se dediquen a gestionar lo público, porque los políticos lo único que hacen es gestionar lo que es de los ciudadanos. Creo que
pero,
si eso
pero
no
la,
está bien.
La diferencia...
Una cosa es que se lo ganen, y otra cosa es que no se lo ganen.
La diferencia entre lo público y lo privado es que en lo privado, si no das la talla, vas a la calle en cero coma, y lo público es más difícil, diputada, y usted lo sabe.
Claro, pero podríamos ampliar ese caso. Bueno, los ciudadanos son los que ponen y quitan políticos, y yo les pediría que fueran críticos con nosotros, y a la hora de ir a las urnas, que fueran verdaderamente críticos y
yo
que,
creo que ahora...
no pasa nada, y que no pasa nada por cambiar, por cambiar el voto.
Ahora...
Aquí en España pasa con los partidos políticos y con las elecciones lo mismo que con el fútbol. El que nace del Barça se muere del Barça y el que nace del Madrid se muere del Madrid. Y sin embargo con la política no debería suceder así. En manos de los ciudadanos tenemos cada cierto tiempo la posibilidad de cambiar los políticos. Es hora de que cambie esa mentalidad, de que sepamos que tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos, que es nuestro voto.
Diputada, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha hecho corto. Espero que volvamos a hablar y hablaremos de ese sueldo que usted nos dice y lo valoraremos, de quién merece y quién no merece ese sueldo. Muchas gracias y buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
I així és el torn de parlar amb la diputada provincial de Ciutadans i la primer tenent alcalde de Benicàssim, Cristina Fernández, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mos pots traslladar un poquet com està la situació, com la veus a la Diputació?
Bueno, la Diputació ja comencem demà a fer les taules de diàleg entre els sectors, els nous sectors que hem decidit entre tots, que són els que estan afectats, els sectors afectats per el Covid a tots els nivells, sobretot en empresaris i en sectors agrícoles, en servei terciari, en una quantitat de sectors que tenim que traslladar i que ens traslladen també les seues reivindicacions, i en tot això pues, farem una proposta única d'on anirà pues, el nou pressupost per lo que estem vivint, no? Per l'actualitat del Covid-19 i de lo que serà pues, aquesta nova etapa.
Sí, com a primer tenent alcalde de Benicàssim, jo crec que una de les situacions que més ens alerta, no? és la situació del turisme, sobretot a una ciutat com està.
Sí, nosaltres també des de Benicàssim estem treballant en tots els agents afectats també que pertanyen al Consell de Turisme, i la veritat és que estan molt preocupats per la situació, perquè veuen que no arribarà aquest dia en el que puguem pues, tornar a aquesta normalitat, no? Sí que és veritat que estem treballant des de l'Ajuntament per a desenvolupar i fer possible que la gent quan vulgui, quan el govern digui que tornen a obrir els establiments, puguen donar una sensació de seguretat, una sensació només, no? Que sigui realment segur anar als puestos i que tinguin totes les mesures que ha indicat el govern, tant sanitàries com de seguretat, per a que la gent pues, puguen fer aquest ús de la normalitat i que torni el turisme a Benicàssim.
No sé si han realitzat algun tipus d'ajuda econòmica per als hostalers.
Sí, la veritat és que, com t'he dit, hem recollit les seues propostes, a més de lo que se pot fer des de l'Ajuntament, i estem treballant pues, en mesures econòmiques directes al sector, també en subvencions per a productes sanitaris i de desinfecció, i també en la reducció o eximir d'alguna tasa, que és el que s'està estudiant ara per part d'intervenció i de tesoreria, per a veure hasta on podem arribar i que finalment sigui també les subvencions que donem que siguin compatibles en les que donen altres administracions, per a no sola part i per a al final cobrir totes les necessitats dels empresaris.
Sí, és veritat, perquè sí que és veritat que hi ha ajudes locals que no són compatibles amb les autonòmiques i hi ha molts consistoris que no volen perjudicar al xicotet comerç.
Exactament, és que lo que no volem és que trien entre una ajuda o una altra. Volem que on no arribi les altres administracions, pues que arribin les administracions locals.
Respecte a les platges, sí que n'hi ha ja consistoris que estan acondicionant-les, no, amb les mesures correctes,
per quan s'espuga poder anar a la platja amb tota normalitat. No sé què esteu fent des de Benicàssim.
Pues mira, nosaltres ahir mateixa, com que jo estic a la Comissió de Turisme també, com a representant de la Comunitat Valenciana en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que és una miqueta complicat, però bueno, en col·laboració també en l'ICTE, que és l'Institut de la Qualitat Turística Espanyola, estem arreplegant també les mesures per a la reducció de risc en les platges, no? En diversos sectors, però ara pues, estem en el de les platges i també en les de les oficines de turisme. Nosaltres hem fet la nostra proposta, d'ahir eixirà un esborrany amb tots els requisits que finalment el govern donarà pas per a, com a una ordre, una instrucció per a que se complisquen. I, bueno, i jo pense que en tots els temes estem igual, estem arreplegant les reivindicacions i veure de què manera, entre tots, pues podem garantir aquesta seguretat i, a més, poder gaudir també del turisme i de les platges.
S'està parlant inclús de mampares a les platges, que jo crec que això és un poc locura, no?
Bueno, s'ha parlat de moltes coses. Ahir a la televisió pues sí que és veritat que van veure... Però bueno, no deixen de ser propostes que al final pues, serà el Ministeri i les autoritats sanitàries és que tenen que dir l'última paraula, no? Jo pense que bueno, que n'hi ha coses que no són factibles i que se tenen que prendre unes altres alternatives. Si n'hi ha que tindre un distanciament de 2 metres per persona, pues no fa falta una mampara, no cal una mampara en les platges, pense jo. Però bueno, com te dic, que són propostes que han eixit i que se valoren igualment, però que al final jo pense que moltes d'aquestes mesures no se tindran en compte.
Suposadament, a partir de la fase 1, ja es pot fer, diguem, un turisme local, no? Hi ha por des de la ciutat, a lo millor, que hi hagi una onada de veïns o ciutadans a les segones residències a Benicàssim?
Bueno, jo penso que la gent en el bon temps i en el clima que tenim i que ja s'arrime l'estiu, faran el que fan tots els anys. Pues, a lo millor vindrà l'apartament, però vindran pues, des de la província, no?
Sí.
Pues, gent que té l'apartament a Castelló i que a l'estiu viu a Benicàssim o a Villarreal, a Almassora. Jo penso que n'hi haurà un moviment. Esperem que, bueno, que siguem tots responsables i que segueixen les instruccions que donem des de les institucions.
Sí, imagina't que ara, amb esta desescalada i els passejos, hi haurà molt de moviment a Benicàssim.
És difícil, és complicat controlar això, però el que te dic, hem de ser responsables tots i fer-lo el millor possible, perquè és que si no, pues, tornarem a toriles, que diuen.
Sí, és contradiu, no? Perquè no vols que la gent se'n vagi, però també vols controlar aquesta afluència. O sigui, és clar, un turisme estrany, no?
Sí, la reactivació de l'economia, sobretot per a municipis que vivim del turisme, és molt important. Entonces, en la mesura de lo possible serà pues, equilibrar i compensar una cosa i l'altra, no? Que puguem estar segurs i que, a més, pues, gaudim de les platges de Benicàssim i de tot el que envolta, no? el turisme a Benicàssim.
Sí, a lo millor també és un treball conjunt entre tots els municipis costers a la província.
Sí, això és el primer que hem que fer i ho estem fent aixina des de totes les meses que t'he dit de diàleg, no? Tenim que anar de la mà. La col·laboració entre administracions deu de ser ara més estreta que mai. I només aixina podrem eixir d'esta, sinó si cada un va per el seu camí, crec que no arribarem a cap puesto.
Perfecte, pues diputada, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964-53-1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
És el torn de parlar amb el senador del PSPB, Artemis Rayo. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senador, l'actualitat mana i avui ens hem alçat amb la roïna cifra, no?, de 300 persones a l'atur més en este mes d'abril.
Bueno, es algo que era perfectament esperable. No ens sorprèn. Crec que tots els ciutadans som conscients de que l'aturada general, el confinament i el que ha significat l'aturada general de l'activitat econòmica en termes globals, pues, tenia que tindre unes repercussions pues, molt rellevants en el que és l'activitat econòmica i, per tant, l'atur. Lo important és que, per una banda, bona part o la gran part d'aquest atur pues, està atesa per les mesures socials adoptades per el govern, i per una altra banda el que es tracta, òbviament, és de superar aquesta situació el més ràpid possible. Quan millor fem les coses, pues, millor ens anirà. Crec que en aquest últim mes i mig ho hem fet molt bé tots els espanyols, hem fet un esforç enorme en aquest confinament, i això ha donat uns resultats, i els resultats es comencen a veure. Ara el que fa falta és que continuem en aquesta dinàmica per a que més prompte que tard pues, pugui generar-se la confiança d'una reactivació econòmica global en tots els fronts. Crec que podem, en aquest sentit, pues, tindre un punt d'optimisme per a superar aquesta realitat, i aquestes dades, pues, com bé dius, pues, avui són negatives.
Un poquet crec que la reactivació econòmica com que no avança, no? Que pese a ser la fase zero i que ja hi ha gent que podria obrir les seues tendes i els seus comerços, no ho fan.
Bueno, també és normal, crec que res ens té que sorprendre. Bueno, per una banda, hi ha que dir que des del punt de vista econòmic hi ha molts de sectors que estan en plena, bueno, activitat, 100%,
Sí.
La indústria en general, pues, sectors primaris, que mai han aturat, vull dir que realment estem ahí, pues, pràcticament, si no, el ritme és molt alt, quasi el 100%. Sector terciari, és a dir, que el de serveis, per entendre-nos, comerços, bars, restricció, etcètera, pues és el que, d'una forma més directa, es va veure afectat per l'ordre de confinament global. I és el sector que, bueno, en este procés de desescalament té més, tindrà pues, pues un procés més gradual d'incorporació. També és normal, és l'entorn en el que se produeix el contacte social, les relacions socials, les relacions humanes, i on se pot produir també el contagi. Per tant, per molts de motius és normal que se produïsca de forma molt progressiva i, a més, tímida o prudent, si se vol. Jo crec que hi ha molts de sectors que han començat inevitablement una potència enorme, peluqueries, per exemple, pues és evident, i altres també, no?, que altres serveis que, bueno, pues, tenien que atendre necessitats immediates també, i altres pues tardaran un poquet, tardaran almenys setmanes, no?
Sí.
Jo crec que això pues entra dins de lo normal. Afortunadament pues les mesures del govern segueixen emparant aquesta situació i no tens de que estranyar que encara dure pues això unes setmanes la normalització de la activitat de comerços, bars, restaurants, a una realitat en la que puguem sentir-nos tots més o menys identificats.
Sí, probablement hasta finals de juny, quasi juliol, que és quan es comença, diguem, la campanya estival, encara que este any està un poquet en l'aire, i sa reactivació i aquestes xifres de l'atur seguiran sent les mateixes.
Bueno, jo crec que baixaran, evidentment, perquè ara pues, estem en el punt màxim, és a dir, hi ha hagut una paralització general de l'economia i afortunadament la fórmula del ERTE ha permès mantindre empleo, però també pues, este confinament general pues, provoca desempleo. A partir de la normalització progressiva de l'activitat econòmica, òbviament, l'empleo se recuperarà. Això està clar, que no serà de forma fulminant immediata d'un dia per a l'altre, tot l'empleo és evident, però de forma progressiva. Jo crec que ens queden per davant unes setmanes, 5 o 6 setmanes almenys, en el que encara pues, esta situació pues, no revertirà en termes nets, però cal esperar que, bueno, que a finals de juny i l'estiu ja puguem entrar en una senda prou diferent i que, bueno, en el marc estival nosaltres, els valencians, la gent de Castelló, que depenen molt del turisme de la temporada d'estiu, pues ahí se puga donar alguns passos significatius per a impulsar l'economia i crear empleo. Jo crec que serà així perquè, bueno, no, segurament no serà una campanya d'estiu com les que hem conegut en el passat, serà diferent, serà a lo millor no tan potent, no tan de rècords com les havíem conegut els anys anteriors, al contrari, estarà prou per davall d'aquestes expectatives, però bueno, si és el suficient per a recuperar pols econòmic i empleo suficient, pues estarà bé. Jo crec que hem de tindre confiança. Crec que quan això passe, la gent voldrà també eixir, voldrà viure, voldrà disfrutar, amb tota la seguretat que requerisca encara l'amenaça de la pandèmia, i això pues, també revertirà en una reactivació econòmica que si no és per part del turista estranger, per entendre-nos, de forma massiva, però ho farà el turisme nacional, que també tindrà moltes ganes de apoyar la reactivació econòmica nacional i de disfrutar del seu país.
Sí, canviant un poc cap a la part més política, no? Està damunt la taula l'allargament de l'estat d'alarma, no? I hi han hagut partits com Esquerra Republicana de Catalunya que ha dit que votarà que no a aquest allargament. Pareix que esta volta els partits no estan molt per la llavor.
Mire, desgraciadament hi ha que constatar que no en esta, en les anteriors tampoc han estat massa entusiasmats, no? en apoyar al govern d'Espanya en les difícils decisions que ha tingut que adoptar, es diga Esquerra Republicana, Junts per Cat, l'independentisme català, o es diga la dreta, la ultradreta espanyola, no? Bueno, han hagut de tot, hi ha hagut líders polítics de tots aquests entorns que han estat més col·laboradors i que hi ha que reconèixer-ho, vull dir, que hi ha que reconèixer la diferència. Jo crec que tampoc es pot posar a tot el món en el mateix sac, però, bueno, pues, en esta terra han hagut una capacitat de diàleg, per exemple, en Castelló, en la província, en la Comunitat Valenciana, per a obrir marcs de compromís compartit i on el ruïdo ha sigut menor, el ruïdo polític, i jo crec que això la gent ho aclareix. La gent necessita serenitat, tranquil·litat, certeses i menys angústies i menys confusió. Però en l'àmbit nacional això no ha sigut possible fins ara. I ara, pues, alguns encara volen aprofitar per a estirar més la corda, no? L'independentisme català pues, està sempre en el mateix, intentant aguditzar contradiccions i plantejar dificultats, i la dreta i l'ultradreta, pues, lamentablement, també no ho acaben de posar fàcil, no estan en una actitud de responsabilitat d'estat. Bueno, hi haurà que veure en els propers dies quina és la posició final que adopten en la declaració de l'estat d'alarma. Seria més que desitjable que es prorrogara el temps necessari per acompanyar este procés de desescalada. Ningú posa en qüestió, és a dir, és curiós, no?, com alguns qüestionen els instruments que s'utilitzen, estat d'alarma o altres, per a combatir o per a possibilitar una realitat que ells no qüestionen. Ningú ha qüestionat el confinament, perquè han vist que era una necessitat imperiosa des del punt de vista de la protecció de la salut, de la vida. Ningú qüestiona l'estratègia de desescalada, en els termes més o menys que es planteja, tot el món la veu raonable, i, sin embargo, pues, se dediquen a abordar el entorn, no?, intentant posar algun palo en la roda de caràcter formal. Bueno, crec que això té por recorregut. Des de luego, insistir que en lo que dia des, la gent, els ciutadans, les persones que ho estan passant mal, que tenen, bueno, que tenen dubtes, que veuen el futur amb certa incertesa, lo únic que no necessiten ni desitgen en este moment és que la incrementem. Tot al contrari, convé seguir estant agafats de la mà per a trobar solucions i des de la unitat aportar les solucions que el país necessita.
Per supost, això esperem. Senador, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Volem estar a prop de tu.
Parlem ara amb la diputada autonòmica del PSPB, Sabina Escrits. Bon dia.
Hola, molt bon dia. I com sempre, moltíssimes gràcies per convidar-nos pues, així, a la ràdio del nostre poble, a Ràdio Vila-real. Moltíssimes gràcies, com sempre. I molt bon dia a totes i tots, i molt d'ànims i molta esperança.
La veritat és que sí, això ens fa falta. Avui voldríem parlar amb vostè un poquet de matèria econòmica, no? Perquè des de la Generalitat estan treballant en un fons de reconstrucció. Explíqueme en què consistís això.
No, el tema és el tema dels 16.000 milions d'euros que ha donat que va donar el govern central a les comunitats autònomes per a pal·liar, per a aliviar els efectes d'aquesta pandèmia del Covid-19 en totes les comunitats autònomes. Jo crec que és una molt bona notícia, és un fet històric, no?, de que el govern central aporte, done, sense tindre que tornar les comunitats autònomes, 16.000 milions d'euros per a pal·liar les conseqüències d'aquesta crisi econòmica, sanitària i social que estem vivint, pues, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a l'Estat espanyol i a la resta del món. Este virus pues no entén de fronteres, i ja sabem en quina situació està pues al voltant del món, està Espanya i està, com no, la Comunitat Valenciana. Per això n'hi ha que valorar en positiu aquests 16.000 milions d'euros que arribaran a les comunitats autònomes per a sanitat i per a polítiques socials.
Diguem que això és com un fons de reconstrucció per les poblacions, no?, i que es repartiran per les diferents poblacions de la Comunitat Valenciana.
Són fons que repartís el govern central per a les comunitats autònomes per a que gestionen aquesta crisi econòmica, aquesta crisi sanitària, econòmica i social. I el repartiment pues, és un repartiment que va ser coherent, encara que el nostre conseller Vicent Soler va demanar en la reunió que fos un repartiment més per poblacional, però la proposta del govern central és que siga un repartiment del 80% per el número d'afectats i el 20% per el número de població protegida. Què vol dir això? Pues aquelles comunitats autònomes que han sigut més afectades per el Covid-19, per la pandèmia, van a tindre més recursos. Nosaltres hem sigut som una de les comunitats menys afectades, estem per baix de la mitja. Aleshores, d'aquesta part, tindrem el que ens correspon per número d'afectats, i per el tema de recursos en el tema de política social sí que serà per tema poblacional, que és el que sempre hem demanat nosaltres. Jo crec que és una mesura molt positiva perquè el govern central el que està fent és reforçar tres dels quatre pilars de l'estat de benestar, que són les polítiques socials, és la sanitat i és l'educació, com no. Perquè no n'hi ha que oblidar que en la crisi del 2008, en aquella crisi, el que va fer el govern central del Partit Popular en aquell moment va ser retallar en aquests pilars, no? Va ser retallar en sanitat, en educació, en polítiques socials i en dependència. És a dir, que en vegada de protegir a les persones, el que va fer el govern central del Partit Popular en aquella crisi va ser deixar a les persones, deixar a les comunitats autònomes i mai va enviar diners a fons perdut, és a dir, a no tornar a les comunitats autònomes per a pal·liar aquella crisi. En aquests moments és tot el contrari. És a dir, n'hi ha que recolzar els pilars de l'estat de benestar, perquè recolzant els pilars de l'estat de benestar és quan se recolza a les famílies, és quan se recolza a les persones. I així tenim que anar totes i tots junts. I el govern central està posant els recursos i pressuposat, i com la gent ho està veient, la Generalitat Valenciana està posant els recursos necessaris per a poder pal·liar aquesta crisi.
Sí, una altra de les mesures que ha fet la Generalitat ha sigut pagar 800.000 factures que estaven pendents, no?
És que és molt important pagar als proveïdors, pagar a les empreses, perquè n'hi ha que sostindre, no?, l'estat econòmic. N'hi ha que sostindre a les empreses per a que no ho passen més mal de lo que estan passant-lo per a conseqüència de la crisi econòmica. I també n'hi ha que valorar que la Generalitat tinga liquidez i que això el govern central també ho ha entès, no? La necessitat de tindre liquidez per part de les comunitats autònomes, sobretot la Comunitat Valenciana, perquè n'hi ha que recordar-lo sempre de que som la comunitat pitjor finançada de tot l'estat espanyol. És fa moltíssims anys i de sempre que la Comunitat Valenciana ha estat mal finançada per part dels governs, dels diferents governs de l'estat, i per això tenim que continuar reivindicant, i jo estic segura que quan passi aquesta crisi, que en els nous pressupostos la Comunitat Valenciana serà una de les beneficiades, i quan es modifiqui el sistema de finançament a les comunitats autònomes, per fi aconseguirem tindre el finançament just, perquè nosaltres no demanem ni més ni menys. Nosaltres demanem lo just, el que es toca als valencians i valencianes. Per què? Perquè tenint un finançament just, des de la Generalitat, des del govern valencià, es poden posar en marxa encara més mesures polítiques, socials i econòmiques, que és el que necessita la nostra terra. I més, sobretot, quan arribem al dia després d'aquesta pandèmia, perquè venen moments durs, no? Perquè aquesta pandèmia, ho hem dit, és una pandèmia, és una crisi sanitària, però també és una crisi econòmica i social. Aleshores, les administracions públiques el que tenen que fer és estar al costat de la gent, és estar al costat de les persones, de les famílies, dels empresaris, dels autònoms. Per això són necessaris els recursos econòmics i per això la Generalitat, per això el govern valencià continuarà i continuarem demanant un finançament just per als valencians i per als valencianes. Just, ni més ni menys. Sols el que es toca, perquè és fonamental tindre recursos econòmics per a continuar treballant per les persones, per l'economia, per les polítiques socials i, en definitiva, per als valencians i valencianes, que és el que toca als governs, la defensa de lo nostre i els nostres, sempre.
Tal volta, per culpa d'esta crisi, des de la Generalitat esteu repensant els pressupostos per aquest any? O...
Com? És que no t'entès, Maria.
Que
perdona.
Si des de la Generalitat esteu repensant-vos els pressupostos d'aquest any?
Bueno, això és una pregunta que és més dirigida al govern de la Generalitat. Nosaltres som el poder legislatiu, després està el poder executiu de la Generalitat Valenciana. No sé, en aquests moments, des de lo que és el govern de la Generalitat, si s'estaran repensant els pressupostos. Nosaltres sempre apostarem, des del grup parlamentari socialista i el Partit Socialista, sempre apostarem per els pressupostos socials, per uns pressupostos que defensen la sanitat, l'educació i les polítiques socials, l'economia, perquè n'hi ha que recolzar l'economia, n'hi ha que recolzar també als empresaris, als xicotets, als grans, als mitjans, perquè si s'aporta també i s'aposta també per l'economia, l'economia crea treball, crea llocs de treball i crea esperança i crea futur, que és el que nosaltres també. Però és això, n'hi ha que invertir en sanitat, n'hi ha que invertir en educació, n'hi ha que invertir en polítiques socials, n'hi ha que invertir també en economia, en polítiques verdes, en l'agricultura, perquè no tenim que deixar-nos l'agricultura, la ramaderia i la pesca, perquè també és un sector econòmic important de la Comunitat Valenciana, igual que el turisme, n'hi ha que apostar per tot això. I no n'hi ha que deixar de recordar que el govern valencià, des del primer el Botànic 1 i ara el Botànic 2, hem apostat sempre per les persones, sempre apostant per les polítiques socials, per les polítiques d'educació, per les polítiques sanitàries. De quan van encontrar el govern valencià en el 2015, quan va entrar el Botànic, ara s'avança moltíssim. No s'ha avançat tot el que se volguera, perquè la situació econòmica és la que és, però hem avançat moltíssim defensant unes polítiques socials, unes polítiques econòmiques per a beneficiar els valencians i valencianes, per a beneficiar els treballadors i treballadores i també, com no, a les empreses del País Valencià per a que creen economia, perquè és el que he dit abans. Crear economia és crear també llocs de treball i és crear esperança i és crear futur.
Perfecte, diputada. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Maria. Molt bon dia.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. És el torn de parlar amb la portaveu del Grup Popular a la Diputació de Castelló, Elena Vicente Ruiz. Bon dia.
Bon dia.
Elena, ja s'han establit les taules de diàleg, no?, des de la setmana passada. No sé com esteu treballant a la Diputació.
Bueno, pues de momento nosotros hemos hecho una propuesta en una junta de portavoces que se celebró la semana pasada, en la que cada grupo político, pues bueno, decía qué entidades piensan que deberían estar en cada una de las mesas. También, bueno, pues dimos los nombres de los políticos que pensábamos que tenían un mejor perfil desde cada partido para participar. Pero vamos, en esas nueve mesas en principio va a estar representada toda la sociedad civil, empresarial, social. Y bueno, pues no sé, nosotros pensamos que puede ser positivo siempre y cuando no sea una estrategia, una propuesta para desviar la atención de lo importante y que simplemente se haya hecho para, de cara a la galería, pues bueno, pues demostrar que se está trabajando por la provincia. Nosotros tenemos una propuesta importante para la provincia que la presentamos a principios de marzo, que eran medidas sociales, económicas y, bueno, pues sobre todo pensadas en apoyar a las personas más vulnerables de los 135 municipios para combatir la pandemia que estábamos sufriendo. Ellos lo han derivado a una mesa de la reconstrucción, que es algo de lo que hablan en toda España, no solo en la Diputación de Castellón, y bueno, pues queremos confiar en principio que estas mesas van a ser ágiles y que van a tener propuestas, pero si vemos que no es así, pues nosotros seguiremos con las nuestras, que no, que pasan todas por una que es la fundamental y es la que creo que menos caso nos han hecho hasta el momento, que es que se hagan test antes de hablar de economía, de turismo y de todas estas cosas. Lo que tienen que hacer es son test, porque por ejemplo una de las mesas es sobre empresa, que hay, bueno, pues está representado el pequeño y mediano comercio, sindicatos, patronales, pero los datos del paro que hemos recibido pues son unos datos muy malos. Hay 46.611 desempleados en la provincia de Castellón en el mes de abril. El 57% son mujeres, el sector servicios solo ya es un 68% del paro en Castellón, y bueno, pues yo creo que el tema es importante, es grave, y espero que estas nueve mesas no sean de postureo y que sean para trabajar.
Claro, la finalidad es esa, ¿no? Trabajar conjuntamente para sacar medidas unánimemente.
A ver, estamos en una crisis sanitaria sin precedentes que se ha gestionado mal. Desde el principio, en enero ya se podían haber tomado las primeras iniciativas, porque ya se nos avisó por parte de del director general de la Organización Mundial de la Salud, no se ha hecho y hemos ido tarde a todo. Tenemos un número de contagios muy elevado, el más elevado entre los sanitarios. No sabemos los contagiados que hay en España, ni se sabrá, porque solo se ha hecho un 1% de los test a la población, cuando en Francia se ha hecho a los 60 millones de franceses. Se está haciendo, hasta el día 11 de mayo se va a hacer, y creo que sin un diagnóstico de cómo estamos de contagiados no se puede acometer ninguna otra medida, ni se pueden establecer recetas, ni fases, ni historias. Y por eso me preocupa lo que se está haciendo en la Diputación. Está muy bien, yo no dudo de la buena intención que tengan, en este caso, el presidente de la Diputación, pero me parece que sin un diagnóstico real de cuánta gente contagiada, ni se hacen test por el Gobierno, ni se dejan hacer test por parte de particulares y empresarios, pues muy difícilmente vamos a poder tener una receta mágica para una situación que es que no la conocemos. Como no tenemos un mapa de contagios, creo que todo lo que se haga va a ser pasos en falso o un poco, pues eso, ir a salto de mata, que es lo que menos falta nos hace en estos momentos.
Sí, además, por ejemplo, el hospital de campaña sigue en pie, pero no se ha utilizado, por ejemplo, ¿no?
Es que lo de los tres hospitales de campaña de Chimopucha es una auténtica vergüenza, y es que cada vez las noticias que recibimos de los hospitales de campaña son peores. Primero, es que no están puestos en funcionamiento. Son hospitales que son tercermundistas, no hay aseos. Tanto el personal sanitario como los enfermos tendrán que salir a hacer sus necesidades fuera de las carpas. Luego nos enteramos de que se dan a una empresa que es de nueva creación. Es que esto huele mal, esto huele a que alguien está embolsillándose dinero a costa de la pandemia. Lo que tenían que hacer es mirar el ejemplo de IFEMA, el ejemplo de Díaz Ayuso en Madrid, que construyeron el mayor hospital de España en 3 días y que ya está cerrado. Y nosotros seguimos con esos tenderetes que ha montado Chimopuchi, que encima detrás hay algo oscuro. Yo, la verdad, es que estoy preocupada, porque es que no hay día que no lea algo de los hospitales de campaña. Esto es una vergüenza. No sé cómo puede salir Toni Cantó a decir que es que Chimopuchi ha gestionado mejor que Sánchez. Pues ya, si esto es gestionar bien, cuando compran mal, compran mascarillas fakes, no están haciendo test, y encima montan los tres hospitales que no albergan a ningún enfermo porque son una chapuza, pues si esto es gestionar bien, yo no sé qué más falta hace para que salga todo el mundo a pedir una gestión decente, que es lo que nos merecemos en esta provincia y en la Comunidad Valenciana.
Diputada, ¿ahí en la institución provincial tienen parking?
¿Cómo parking? En la Diputación Provincial hay un parking, sí, debajo.
Sí, que es simplemente de uso de la institución y de los diputados.
Sí.
Es que
bueno,
justo...
hay un parking que es de los vecinos y la parte de arriba, los vecinos creo que tienen reservado la parte de abajo, y lo que es la primera planta es para políticos y funcionarios, sí.
Es que ayer nos informaron de que los diputados autonómicos, el Escos Valencianes, siguen cobrando, ¿no?, esa tasa de parking, esa dieta, aunque no la utilicen.
A ver, en la Diputación no. De hecho, yo, por ejemplo, cobro los desplazamientos que hacemos los martes, que es cuando tenemos comisiones y reuniones, aunque yo voy a la Diputación todos los días, pero no me parece bien porque voy voluntariamente. O sea, no es como antes, que tenía responsabilidades. Y este tiempo que llevamos sin ir, evidentemente no se pasa ningún desplazamiento. Vamos, si yo tuviera conocimiento de que algún diputado lo pasa,
sería la primera que diría que lo que se devolviera, y es lo único que cobran los diputados, que es, pero esas dietas de desplazamiento, que cada uno calcula los kilómetros y lo pasan una vez al mes, y eso se incluye en la nómina, pero es una cantidad bastante menor y solo se pasa por desplazarse los martes. Es lo único que cobran los diputados, más que, bueno, pues de aparcamiento, de desplazamiento, mejor dicho, de aparcamiento no.
Antes me ha estado hablando de una propuesta social que han hecho a la institución en una de esas mesas de diálogo. Sí. No sé si me la podría desgranar un poquito más. ¿En qué consiste, qué pretende esa propuesta?
Sí, bueno, nuestra propuesta pasa por algunas cuestiones que son absolutamente imprescindibles. Primera, que la Diputación, ya que estamos abandonados del Gobierno Central y de la Generalitat, compre y haga test a toda la provincia de Castellón, y eso lo llevamos pidiendo desde el minuto uno. Que abastezcan a los ayuntamientos de material sanitario. Han tardado mucho en comprar las mascarillas y luego han salido diciendo que las había pagado la Diputación, cuando es mentira. Las están pagando los ayuntamientos y luego sacarán una línea de subvenciones. Hemos pedido que se refuerce el servicio de ayuda a domicilio, que es fundamental porque en los municipios pequeños los servicios sociales son básicos. Hay unidades de respiro familiar, están las escuelas matineres, y todo eso cerrará la Diputación desde el minuto uno, y no sabemos exactamente lo que ha pasado. Lo que sabemos es porque los alcaldes están haciéndose cargo y han mantenido hasta el momento que han podido esos servicios. Uh-huh. Han sacado las líneas de ayuda a todos estos municipios tarde. No han tomado ni una sola medida referente al COVID-19. Es que es mentira lo que han dicho, que han destinado no sé cuántos millones. Lo único que han destinado es el plan 135, que lo aprobamos a final de año, que es independiente del COVID-19. Medidas concretas sobre la pandemia no han hecho absolutamente nada. Y todos esos temas son temas sociales que al final afectan a los más vulnerables de la provincia, y creo que, bueno, pues que ya llevamos, no sé cuántos días llevamos de cuarentena, pero estos, si tú te fijas en lo que han hecho otros alcaldes, como la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, desde el minuto uno ya ha establecido una batería de medidas. En la Diputación de Castellón no solo no hay una batería de medidas, ahora vamos con las mesas. Ya veremos lo que se alarga. Es que no han tenido ni la decencia, porque me parece indecente, de poner las banderas a media asta de la Diputación Provincial de Castellón. Es una vergüenza. A mí me parece muy bien que el día 5 de mayo se conmemore a todas las personas fallecidas en los campos de concentración alemanes. Si hay castellonenses que han muerto ahí, hay que darles el reconocimiento y el recuerdo que se merecen. Pero es que llevamos 25.000 muertos actuales a día de hoy en España, y no se está poniendo ni las banderas a media asta. Y creo que la Diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, debería dar ejemplo y ponerlas.
¿Cree usted que la limpieza que está haciendo la Diputación en el interior de Castellón es insuficiente, entonces?
Creo que la Diputación Provincial, que había conseguido que Javier Moliner elevarla y ser una administración útil, hoy en día es inútil. Es una administración inútil. Casi todos los diputados tienen responsabilidades de gobierno en sus municipios, son alcaldes y alcaldesas, y utilizan la Diputación como sobresueldo, pero la desprestigian todos los días. Utilizan los medios públicos para hacer sus propias campañas electorales o para sacar rédito político. Y mucho me da a mí que va a ser así toda la legislatura. Todo lo que hacen ha sido por impulso del Partido Popular, que se lo ha recordado constantemente, como sacar las ayudas para las tiendas multiservicio de los municipios del interior, que se les había olvidado. Y así estamos constantemente. Los municipios han tenido que estar adelantando el dinero porque no sacaban las bases para las ayudas sociales, no sacaban las ayudas de las escuelas matineres, de las unidades de respiro, de todo lo que creó el Partido Popular, porque lo creamos todos nosotros. Y creo que va a ser una administración inútil al servicio del Partido Socialista.
Diputada, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos trasladado su opinión acerca de este tema. Volveremos a hablar próximamente con usted.
Muchas gracias, cuando queráis.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Seguim a la 92.2 en Ràdio Villarreal, i ara anem a parlar amb Nieves al camí d'Òptica Villarreal. Molt bon dia, Nieves.
Molt bon dia, Montser.
Bueno, conta-mos, ja tornem una miqueta a la normalitat i vosaltres pues, també heu començat. Conta-mos quines mesures heu fet a l'òptica.
Les mesures que han fet, la primera de totes ha sigut limpiar a fondo el local, perquè feia molts dies que no s'havia obert, i l'han visat com un establiment sanitari gentil completament perquè siga de total confiança pels nostres clients i tota la gent que se vulgui arrimar. Després el que farem serà que farem manteniment en ozono també durant tot el temps que sigui necessari.
Sí, vosaltres fins ara heu estat atenent per cita prèvia i urgències i ara ja tornem. Quin horari tindreu en l'òptica?
L'horari serà el normal, de 9:30 a 1:30 i de 5 a 8. El que passa que sols ho farem en la cita prèvia i atenció individualitzada. Si pensem en l'òptica, som dos o tres persones, sols podrem agradar a dos o tres persones com a clients.
Sí, sí.
I sempre dins d'un horari que ells puguen vindre, per supost.
Molt bé. I vosaltres comentàvem que ara tornem una miqueta ja a la normalitat i bueno, com penseu que la gent pues, a partir d'ara respondrà? Perquè, clar, és difícil ja que la gent gran pues, no pot ir al carrer, però bueno, com penseu que se desenvoluparà aquesta etapa?
Jo crec que és un poc complicada en el cas de la nostra feina, perquè va ser un poc lenta. El que passa que també podem dir que el nostre local, gràcies a la manera que treballem, també treballem molt en protocol d'actuació.
Sí,
entonces, el que són les distàncies podem respectar perfectament, perquè des de fa uns anys les zones són molt separades.
Sí.
Entonces, nosaltres, els clients així, no tenen per què ajuntar-se. El que passa que el que és la nostra feina en concret sí que és més complicat perquè estem molt propers del pacient. Per això que les medides sí que són molt importants les nostres.
Sí, a més ara el Ministeri de Sanitat obliga a anar amb mascareta i guants. S'està demanant per tots els comerços que la gent dugui ja la seva mascareta i els seus guants per a no tindre aquesta incomoditat i que siga pues, fiable tant com per al que atén com el que va a comprar.
Nosaltres portarem mascarilla i màscara protectora i els guants. I els nostres clients deuen vindre en una mascarilla també homologa i també en guants. En el cas de que hi hagués algú que no poguera per el motiu que fora, intentaríem proporcionar-li el que és la mascarilla. Dins de l'òptica anem a tindre sempre gels hidroalcohòlics en diversos punts perquè es desinfecten les mans antes i després antes d'entrar i després de l'eixir. I asseguramos de que tot el que estigui dins de l'òptica que puguen tocar sempre estiga desinfectat antes i després de que entres el client.
Bueno, pues ara anem a passar un poc a lo que tema de la novetat. Ja estem en el mes de maig, ja tenim este cap de setmana, ha sigut un cap de setmana molt calorós i amb molt de sol, i a veure, contamos, ni ves una miqueta les novetats que tindreu pa aquest estiu.
Estic sentint mal, Montse, crec que m'estàs comentant les novetats.
Quines novetats ja teniu a la òptica?
Antes del 14 de març vam començar a recibir tots els pedides que havien fet tant d'ulleres de sol com ulleres de vista. Aquestes ulleres el que han hagut de fer en aquest moment ha sigut limpiar-les totes, desinfectar-les totes, passar-les per un esterilitzador quirúrgic ultravioleta perquè la gent estiga segura i tinga confiança de poder entrar hacia la òptica, poder fer-les provar en completa tranquil·litat. Totes les novetats, tant de gradual com de sol, les tenim així dins de la òptica.
O sigui, que ja podem anar a buscar les nostres ulleres per a aquest estiu.
Sí, però sempre en cita prèvia i en atenció individualitzada, mentre que la situació continua sent la mateixa que tenim ara.
Molt bé, doncs Nives, moltíssimes gràcies per la informació i ens retrobem. Gràcies.
Gràcies a tu, Montse. Un saludo.
I ara també...
també anem a parlar en una empresa que està situada en Vila-real, concretament a l'avenida Pius 12, a l'altura del número 55, aproximadament, val? Que és Big Matter Arbo. Saben com allò de que no se troben mascaretes, per exemple, vostès van a una farmàcia i no troben les mascaretes que volen. Bueno, pues anem a parlar amb la directora de ventes, Maite Cabrera. Bon dia, Maite.
Bon dia.
En Big Matter Arbo, què podem encontrar de material per a la lluita contra el Covid-19?
Pues así, en este moment tenim mascarilles quirúrgiques. Uh-huh. Mascarilles KN95, que són les FFP2. Uh-huh. Tenim alcohol gelificat i alcohol desinfectant. Uh-huh. També tenim bates desechables, gorros desechables i també tindrem en breu pues, guants de nitrilo. Uh-huh. I a part tot el material de desinfecció, com lejía, etcètera.
Uh-huh. És dir, que en horari d'atenció al públic, perquè en este moment de desescalada, quin horari té Big Matter Arbo?
L'horari que ara tenim és de 8 del matí a 1 i mitja, uh-huh, durant aquesta setmana, però ja la setmana que ve tindrem ja l'horari pel matí per la vespre, que serà de 8 a 1 i mitja i de 3 a 6.
I vostès mos diuen que tenen estoc suficient com pa la venda habitual de la gent que va a comprar, que pot comprar mascaretes, que pot comprar bates desechables i pot comprar també el líquid per a poder desinfectar-se les mans, no? És així, no?
Sí, 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 ara de moment tenim estoc i totes les setmanes pues, mos va arribant el material que anem demanant.
Uh-huh. Per exemple, perquè se faci una idea a l'oient, la mascareta oscil·len preus més o menys, no anem a parlar de quin preu o menys, però se pot gastar des de hasta...
Pues mira, des de 1,20 €, uh-huh, vale, que són les mascaretes quirúrgiques,
sí,
sobre, i a part sobre 8 euros crec que estaran les KN95, però això depèn perquè hi ha setmanes que ens arriben a un preu i hi ha setmanes que ens arriben a un altre. Entonces sempre depenem del preu en les que en lo que ens envien, clar.
Però si se poden adquirir i no n'hi ha límit per a poder adquirir mascaretes ni ningun material que en este moment ens protegeixen d'esta pandèmia, no?
No hi ha límit. El uh-huh que fem també és agarrar pedidos telefònics perquè així anem fent nosaltres una previsió perquè no se quede la gent sense material i nosaltres tindrem també una previsió de compra.
Uh-huh. És dir, que entonces, perquè la gent ho sàpia, Big Matter Arbo, en Vila-real, en l'avenida Pius 12, el qui vulga pot anar a comprar este tipus de material que està tan buscat i que no està a l'abast de tot el món, perquè jo no sé si a vostè l'herba dels oïts, però jo vaig a una farmàcia i no puc comprar una mascareta.
Uh-huh. Sí. A veure, nosaltres no, hi ha hagut un temps que no n'hem tingut, uh-huh, però després ja pues, hem aconseguit un proveedor que ens ho subministra i de moment tots els nostres clients i la gent que ho hagi necessitat pues, ha tingut el servici així.
Com a directora de ventes, suposa que haurà tingut que fer moltes gestions per a poder tindre aquest material tan buscat en aquest moment, no?
Pues sí, moltes. Moltes perquè no hi ha, en molts llocs no hi ha, uh-huh, i també intentar buscar el millor preu perquè no siga un preu desorbitat
pues,
i que la gent s'ho pugui permetir.
Pues muy bien, Maite Cabrera, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos informat de que ahir en el seu centre de venda, en Big Matter Arbo, podem trobar este material. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
I ara també així al 92.2, Adrián Casabó, regidor de Vila-real del Partit Popular. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Adrián, vostè ha plantejat una acció per part del Partit Popular de Vila-real. Exactament, aquesta acció quina és?
Sí, mira, per a explicar un poc l'acció que hem presentat esta setmana, sí que m'agradaria fer un xicotet recordatori, perquè ja vam presentar dins del pla que va anunciar el Partit Popular, concretament el 3 d'abril, fa algo més d'un mes ja, amb 15 mesures pensades en reactivar un poc Vila-real, i pensant que aquesta crisi que ha començat sent sanitària, però està derivant també en una crisi econòmica, pues tinga les menys conseqüències per als veïns i veïnes de Vila-real. Dins d'aquest llistat de propostes que ja van presentar en el seu moment, hi havia algunes que ja estaven encaminades a ajudar, entre d'altres, pues, al xicotet comerç i també als restaurants, als bars i al sector de l'hostaleria en general. Eixes eren, per una, l'exempció del pagament de terrasses, que aquesta proposta que van presentar el 3 d'abril sí que hem vist com esta setmana passada l'equip de govern ha dit que anava a posar-la en marxa i que alliberarà del pagament de la taxa de terrasses aquells negocis que la tenen. I també hi havia unes altres encaminades a fer bonificacions als impostos per a les pimes, els autònoms, i ahí entrarien, per tant, també este tipus de negocis. Parlàvem de bonificacions en el IBI, en la tasa de vado o en l'impost de vehicles dedicat a activitat comercial, i esta proposta pel moment sí que no ha eixit endavant i se pagaran totes aquests impostos. La nova proposta que presentem, donat la problemàtica que estem veient i després de parlar en molts propietaris i també treballadors de cafeteries, de bars, de restaurants i també representants de l'Associació Gastronòmica de Vila-real, de l'Associació Gastronòmica i Ramadera, d'Assotur o de la nova associació Assocas que s'ha creat en les últimes setmanes, veient en ells tota la problemàtica que tenien i també la incertidumbre i un poc els perills que veien a tot este pla de tornada al funcionament que estava proposant el govern, pensàvem que la millor forma de treballar amb ells i d'oferir-los des de l'administració més pròxima, que és l'Ajuntament, pues era poder sentar-se amb el sector, parlar, escoltar i que ells transmetisquen les inquietuds que tenen i també les propostes que veuen que poden favorir a un sector tan important, entenc, per a l'activitat econòmica del nostre poble, pues que a poc a poc puguen recuperar la normalitat i tot el temps que ha perdut, que són dos mesos sense poder obrir els seus negocis.
Hasta la fecha, el consistori, estem parlant de l'equip de govern que està en este moment, no ha tingut ninguna reunió en aquestes associacions?
De manera formal, no. Sí que és cert que per al divendres s'ha convocat la mesa de turisme i oci, entenem, i nosaltres també demanàvem aquesta convocatòria, però entenem que en aquest òrgan de funcionament de l'Ajuntament, de participació, és cert que hi ha algun representant de l'hostaleria, però també estan les agències, locals d'oci, entitats festives. Entonces entenem que es pot parlar en aquest òrgan, en la mesa de turisme, però entenem que la problemàtica d'aquest sector requereix d'una reunió específica per a aquest sector. I que el sector, perquè el sector també ha d'entendre que és un sector molt divers. No té la mateixa problemàtica una cafeteria que, per exemple, té terrassa i té la possibilitat de funcionar en la terrassa que un restaurant que no té cap possibilitat de muntar una terrassa i té un altre tipus de negoci. I són gent que ha estat pagant els seus impostos, que veu, van ser els primers en baixar la finestra del seu negoci i ara veuen molt complicat la tornada al treball per les condicions que se'ls va exigir a aquests locals i també perquè no saben la gent com va reaccionar quan els locals tornen a obrir, no? Per tant, crec que és important. Evidentment, per a la gent que anem a gaudir d'aquests locals, pues és probablement un plaer anar a sopar a un restaurant, no és, però sí que hem d'entendre que d'aquests locals viu moltíssima gent. Ja no sols els propietaris dels negocis, els cambrers, treballadors de la cuina, de neteja, també molta gent que subministra a aquests locals, pues, alimentació, beguda, maquinària, i que en aquests moments tota aquesta activitat està parada, no? Per tant, d'aquests negocis deriva també molta més activitat que en aquest moment no està podent portar-se a terme.
És dir, que vostè el que està transmitint-nos és que en la reunió del divendres allí n'hi haurà una manca important de representació d'aquest sector, no?
Clar, nosaltres entenem que això, no? Que evidentment el foro de turisme i l'hostaleria afecta el turisme i hi haurà que parlar també de com ha afectat totes les activitats que en els últims mesos a nivell cultural, les festes de Sant Pasqual, per exemple, quina repercussió ha tingut tota la suspensió d'activitats en el món de l'hostaleria també, perquè tota l'activitat cultural, de festa o turística afecta evidentment de manera directa a l'hostaleria. Però entenem que la situació excepcional que estem vivint en aquest sector, i segurament hi haurà que fer-lo en altres sectors també, requereix de reunions de treball específiques amb aquest sector, i això és el que hem demanat des del Partit Popular.
Uh-huh. A part de lo que vostès reclamen per a aquestes persones, volen sentir si ells tenen més necessitats, però vostès partirien des d'un principi de que n'hi haguera una excepció de pagament de les tasses de l'IBI, dels vados i dels vehicles que se dediquen a aquest tipus de treballs, és a dir, acreditant que tots aquests impostos, evidentment, són gastos derivats d'aquest tipus de treball, no?
Clar, com te comentava, en el pla que van presentar, en Reactivem Vila Real, uh-huh, hi havia una sèrie de mesures encaminades a això, no? A alliberar un poc de la càrrega que tenien. També ahí podríem incloure, evidentment, els xicotets comerços, no només bars, restaurants, cafeteries, sinó també els xicotets comerços que han començat alguns a tornar a prestar l'activitat, no? Entenem que aquests locals estan complint amb les obligacions fiscals en aquest sentit amb el seu ajuntament, per tant, entenem que també és de justícia que el seu ajuntament, com a administració més pròxima, pues puga oferir algun tipus de bonificació donada la situació excepcional que estem vivint, no? Perquè molts d'ells valoren que obrir en les circumstàncies actuals pot generar-los inclús més pèrdues que seguir un temps més tancat, no? Per tant, crec que hem d'incentivar això, que els comerços, que els bars, que els restaurants a poc a poc puguen anar recuperant la normalitat. Crec que és bo per a aquests sectors, per a l'economia de moltes famílies del nostre poble i al final també per al nostre poble, no? Perquè que torni a haver activitat al carrer, per suposat sempre complint amb les mesures de seguretat que la situació requereix, crec que això va ser positiu per a tot el poble de Vila-real.
Hasta la fecha, el que s'ha aconseguit de les propostes que vostè van enviar des del 3 d'abril, que el van presentar, ha sigut només el no pagament, el dir, perdonar les tasses de les terrasses. Només han accedit des del part de l'Ajuntament només en no cobrar les tasses de les terrasses, però des del moment en què no van poder estar obertes, no?
Correcte, sí. I això és una de les propostes que nosaltres vam fer i que sí que s'ha portat endavant. Ha hagut algun ajornament en algun impost, com l'impost de vehicles, però, per exemple, la gent que el tenia domiciliat ahir mateix va rebre ja va fer ja el pagament, sí, per tindre el domiciliat i se impost de vehicles, no? Per tant, entenem que en un mes la situació pràcticament ha canviat en poc, no? I la gent que no estava treballant fa un mes tampoc està treballant ara. Jo entenc que l'Ajuntament pues, també necessita liquidesa, però entenem que no podem perjudicar més als sectors que en aquest moment no estan tenint cap tipus d'ingressos, però en canvi seguissin tenint pagaments que fer derivats de la seva activitat.
O sigui, que vostè el que m'està dient és que si estiguera a governar en aquest moment i obligacions de pagament tant de les empreses de restauració com del xicotet comerç no els haurà cobrat, no?
Clar, mira, i ho estem ben...
I perdone. Sí. Mira, jo vaig parlar fa un temps en l'alcalde i l'alcalde va dir que ell no pensava descapitalitzar l'Ajuntament.
Mira, jo crec que evidentment hi ha que fer-ho en mesura, però crec que sí que hi ha possibilitat de fer-lo. Per exemple, anem a deixar de gastar pues part dels quasi 400 i pico mil euros que anàvem a destinar a les festes de Sant Pasqual. Crec que d'ahir una part important d'aquests diners podrien destinar-se a algun tipus d'ajudes per a sectors afectats.
El que me comentava en ese aspecte, que jo també li comentava, si els diners de festes, per exemple, anirien destinades a parar els problemes que derivats del Covid, ell ens contestava en esta cadena que aniria per a lo que fera falta. Vostè pensa que l'eximir de pagos als empresaris és una de les coses que fa falta?
Jo crec que sí. Mira, ahir, parlant estos dies en gent del sector de l'hostaleria, com te comentava, uh-huh, alguns me dien, si el propietario del local que yo estoy, que paga en el alquiler cada mes, ese propietario tiene algún tipo de bonificación en el impost, en el IBI, en la contribución, uh-huh. ese propietario podría hacerme a mí algún tipo de rebaixa en el lloguer, perquè li permetria aquesta ajuda que li fa l'Ajuntament en bonificació d'un impost repercutir en aquest negoci. I això potser a mi, si aquest gasto important que tinc tots els mesos, que és el lloguer, quan els pròxims mesos vaig a deixar d'ingressar molts dels diners que ingressava, perquè encara que reprenga l'activitat...
Les previsions de, no són les mateixes.
Uh-huh. Correcte. Aquesta persona tindria ahí un cert marge, no? I aquesta baixada del lloguer que probablement li faria al seu propietari li permetria pues poder tindre una miqueta més de marge a l'hora de reprendre el seu negoci, no? Uh-huh. I no és algo que siga ni estem inventant així res, no? Hi ha ajuntaments del voltant que estan activant polítiques en aquest sentit i que estan tenint una resposta positiva per part de la ciutadania, no? Crec que, evidentment, hi ha que estudiar cada cas, però crec que sí que es pot donar un pas més, no? Uh-huh. Han passat ja dos mesos i crec que es necessita donar un pas més en aquest sentit. Hem atès, jo crec que d'una manera molt correcta, i el Partit Popular també s'ha sumat al tema del repartiment de mascaretes, i crec que és algo necessari i és la primera necessitat que té el veí, protegir-se, però crec que hem d'anar a començar a mirar què va passar també pues en este moment en què ja estem eixint al carrer, que estem recuperant poc a poc la normalitat, i fa falta també un altre tipus de mesures per ajudar a la gent de Vila-real.
Vostès aniran a dir-li a l'equip de govern què és el que es fa falta i lluitaran per aconseguir-lo, suposo. Mm. Si no ocorrís...
Clar, a veure...
Si no s'aconseguís...
Estem en una situació en la que a Vila-real hi ha un govern en majoria absoluta. Jo també t'he de dir, de la mateixa manera, jo totes les propostes que ha presentat el Partit Popular des del primer dia, unes que va presentar abans del pla del 3 d'abril, les que va presentar en aquest pla Reactivem, i per exemple esta d'ahir, jo ahir mateix vaig parlar amb el regidor d'Economia per a traslladar-li esta proposta, el Partit Popular ha sigut molt leal en l'equip de govern. Totes les propostes, abans d'anunciar-les a la ciutadania...
Això és el que anava a preguntar-li.
A través dels mitjans de comunicació, han estat sempre damunt la taula de l'equip de govern. Jo crec que això no és un moment de veure qui trau les millors propostes ni fer recompte de quines propostes de cada partida han sigut les que s'han posat en marxa, sinó que és un moment de sumar i de fer propostes, evidentment.
Si esta proposta que vostès anuncien no l'aconseguissin, vostès ho denunciaran i, per lo tant, és possible que siguin acusats d'oposició desleial?
Entenc que a veure, la proposta que fa el Partit Popular, la que estem parlant que hem presentat concretament ahir, crec que és que no n'hi ha cap motiu per a no fer-se. Estem parlant simplement d'escoltar a un sector econòmic de la ciutat com és el de l'hostaleria. Crec que no és cap proposta que siga inviable. Val? Després hi haurà que estudiar quines són les propostes o les necessitats que té el sector i treballar sobre aquestes propostes, no?
Però sí, però en el seu cas... Perdone.
Crec que és molt senzill de portar a terme.
Perdone, però en el seu cas sí. Vostè ja partís de la base de que sí, que hi ha que llevar la càrrega d'aquests pagaments.
Sí, però aquestes són unes propostes que en el seu moment ha fet el Partit Popular. Si són eixes les que defen el sector de l'hostaleria, perfecte. Si el sector de l'hostaleria planteja d'altres que també els ajuden i eviten que algun d'aquests impostos, per exemple, es toque, pues seria una altra opció i n'hi hauria que estudiar-la. El Partit Popular no està tancat en aquest sentit a res, no? Al final el que volem és, com te deia al principi, que aquests problemes econòmics que van a derivar de la greu crisi sanitària d'esta pandèmia, que tinguin el menor efecte possible. I això, qui millor sap com se'ls pot ajudar és el propi sector, en este cas de l'hostaleria, o el sector del comerç, o altres sectors productius i econòmics de la nostra ciutat.
Uh-huh. Per tant, si vostès haveren governat aquestes taxes, tornem a repetir, les haveren... haver deixat de cobrar-les, perquè és el que consideren, però, a més, escoltarien si tingueren altres propostes per a fer-les. Això serà el que es traslladaran a l'equip de govern i li torno a fer la mateixa pregunta. En cas de que no ho accepten, denunciaran que no ho accepten?
Home, si no ho accepten i no s'accepta cap de les propostes que pugui fer el sector, pues, evidentment, ficaríem damunt de la taula de noves propostes que faça el sector. ¿Vale? Jo entenc, ja t'he dit, que la proposta de reunir-se amb els hostelers i escoltar-los més allà d'aquesta taula de turisme, sinó una taula de treball específic, crec que és una proposta assumible. Després hi hauria que analitzar quines són les propostes que fa el sector, quines possibilitats té l'Ajuntament. En aquest sentit, per exemple, nosaltres també seguim esperant tots aquests informes econòmics que ens van dir que se'ns farien arribar per a veure si era possible les propostes que s'havien fet portar-les a terme. I, com deia, han passat ja 2 mesos, no? Jo crec que som lleials, treballem de manera conjunta, però això no lleva que en determinats moments puguem mostrar punts de vista diferents i veiem com hi ha pobles, com te deia abans, pues que sí que han sigut un poc més àgils en totes aquestes ajudes que han tret per als seus veïns.
Claro, però vostè me diu que hi ha pobles i en remitís, per exemple, digue'm un poble que ha fet aquestes... que ha aplicat aquestes mesures.
Pues mira, l'Ajuntament de Onda, per exemple, que governa...
En l'Ajuntament de Onda, qui governa?
En aquest moment el Partit Popular, Carmina Ballester.
Per lo tant, vostè el que està dient-me és que el Partit Popular està més capacitat per enfrontar-se a aquesta pandèmia, no?
No he dit això, simplement he dit que el Partit Popular en municipis on governa, i tenim així el municipi del Costa d'Onda, hem vist aplicar polítiques com les que nosaltres estem proposant així a Vila-real. No? Ha hagut un pla per a autònomos, en Onda aquest any baixa la contribució, per tant... Evidentment, la realitat de cada municipi pot ser diferent, però veiem que són polítiques que es poden aplicar, no? I
però vostè sap el que dirà en este cas... Mire, en este cas el que dirà és que el Partit Popular en Onda, Carmina Ballester, l'alcaldessa actual de Onda, va recibir un consistori sanejat i en fondos. Ens trobarem a treballar en la mateixa contestació del senyor alcalde de Vila-real, que ell va recibir o va heretar els empastes del PP.
Bé, també hi hauria que recordar que Carmina Ballester no arriba un any que és alcaldessa i el senyor Benlloc, en este cas, fa més de 8 anys que és alcalde de la ciutat. Per tant, jo entenc que aquestes excuses segurament se tornarà a utilitzar, però hi ha que recordar també que així el Partit Socialista porta 2 legislatures completes i anem ja per un 9 anys, o sigui, anem a per 9 anys de govern del Partit Socialista de manera continuada. Per tant, crec que aquesta excusa està bé i ells la utilitzen políticament i els ha donat el seu benefici, però crec que és moment també d'assumir responsabilitats, no? I ho estem veient també, desgraciadament, estos dies en el govern central. No pot ser que el Partit Socialista, quan governa, no siga mai responsable de res. I, evidentment, pues, tot el que ha hagut abans, en diferents períodes, afecta a la gestió. Però un, quan governa, ha de ser també responsable i assumir responsabilitats.
Per cert, el president nacional del seu partit, Casado, apoyarà, vostè pensa que acabarà apoyant el president del govern, Pedro Sánchez?
Pues no sé finalment quina serà la decisió, però entenc també el plantejament que està fent el president del Partit Popular, no? I crec que així hem d'anar en contra de no caure en la trampa que jo crec que està tendint el president Sánchez, no? Així no hem d'oblidar tampoc que si l'estat d'alarma es va iniciar en el seu moment i s'ha prorrogat fins a 3 vegades ja, ha sigut perquè el Partit Popular ha votat a favor, no ha sigut perquè els seus socis d'investidura ho han fet, perquè l'han deixat a soles des del primer moment, i si no haguera sigut pel Partit Popular no haguem tingut aquest estat d'alarma. També entenc que 2 mesos després les circumstàncies han canviat. Perill del col·lapso sanitari o aquestes mesures que en el seu moment evidentment era una mesura efectiva per a frenar el contagi, la situació ha canviat, no? I no té massa sentit que estiguem recuperant l'activitat en els nostres comerços, en els nostres bars, que la gent pugui estar aixina al carrer i vulguem prolongar aquest estat d'alarma.
Sí, però quan la ciutadania demana unió...
Val, però és que així estem confundint, o alguns pretenen confundir unió en submissió, no? Jo crec que el Partit Popular ha demostrat ser un partit lleial i quan els seus socis de govern del senyor Sánchez no ho estaven fent, ha estat ahir per a garantir la seguretat d'aquest país i dels espanyols, però també és cert que 2 mesos després aquesta circumstància ha canviat, no? I jo no sé si el que volen és prolongar aquest estat d'alarma pues, per a seguir fent coses com les que hem vist durant aquestes setmanes, pues, que Pablo Iglesias passi a formar part del CNI, que intenti tramitar una nova llei d'educació sense consens, que esta setmana passada, aprofitant l'estat d'alarma, si se govern de Sánchez...
Vostemos està dient que estan intentant colar-li coses als espanyols en, d'alguna manera, aprofitant-se de l'estat d'alarma que estem patint, no?
Clar, ho hem vist esta mateixa setmana en l'nomenament de 14 nous als càrrecs en el govern i per alguns d'ells llevant el requisit de ser funcionari aprofitant aquest estat d'alarma, no?
Per cert, què li pareix, perdone, què li pareix que els diputats de la Generalitat hagin cobrat parking quan no han estat presencialment allí a les Corts?
Mira, pues desconec esta, este tema del que me parles, però sí. Evidentment no té cap sentit que els polítics, en este cas, siguen diputats en les Corts o en el Congrés o on siga, cobren per un...
De tots els colors polítics, eh? Estic parlant de tots els colors polítics.
Desconec, com te dic, desconec el tema, però si és així, pues em sembla malament. Però tornant un poc al que t'estava comentant, Susana, crec que és això, no? No podem vendre que ara és o mantenim l'estat d'alarma o ve el caos, no? Una, hi ha possibilitats de mantindre mesures de distanciament o de limitació de moviments, per exemple, en la Llei General de Salut Pública i també en la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, i les lleis permetrien adoptar mesures o seguir adoptant algunes mesures de restriccions, però sí que és cert que això implicaria una major coordinació entre el govern de l'Estat i les comunitats autònomes, no? I hem vist com el president del govern no està disposat a augmentar aquesta coordinació entre les comunitats autònomes i el govern central, no? Pues a mi em preocupa que el que se buiga és aprofitar aquest estat d'alarma per a que el govern seguisca tenint, i això no ha passat mai en democràcia, este és el govern que majors poders ha tingut en la democràcia per a aquesta situació excepcional, no? Evidentment, el Partit Popular ha estat ahí quan ha sigut necessari i ho ha demostrat, però tal volta ha arribat un moment de un altre tipus de mesures, no? I és curiós com el president Sánchez, que necessita sí o sí a l'oposició, la menysprea fins a cert punt de que anuncia unes coses abans de reunir-se en el líder de l'oposició per a plantejar-li, no? I no havien passat ni 10 minuts d'aquesta conversa telefònica entre Pedro Sánchez i Pablo Casado i el ministre Ábalos ja estava aixint a coaccionar al principal partit de l'oposició, no?
Ah, Adrià, perdone, és que mos em passa el temps. Ja no tenim més temps. Entenc perfectament el que m'està dient. Espero tornar a parlar amb vostè en breve, perquè sempre quan parlem de tantes coses que me rinyen en el temps. Adrián Casabó, espero que tinguessis reunions i que ens conti que ha tret aquesta reunió i que ens digues si ho ha posat damunt de la taula i si en el govern l'han escoltat.
Confiem que sí, com te dia, estem per a treballar tots junts i el que volem en este moment és que quan més mesures es puguen tirar endavant en benefici de la ciutadania, vinguen del costat que vinguen, pues entenem que ahí estarem tots i això és el que volem.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Y desaparecer. Les dos, hola i adiós.
Pues sí, com bé ha dit Montse, això és, les dos i se'ns acaba del temps. Montse, moltes gràcies.
Fins demà.
Txelo, moltes gràcies.
Adéu, fins demà.
Maria, se'ns ha quedat moltes coses del tinter, no?
Alguna altra cosa, però bé, ja ho parlarem en altre moment.
Demà que tindrem més temps perquè els convidats tenen moltes coses a contar-los i el que volem és que vostès que estan ahí escoltant-nos s'enteren de totes aquestes coses que li transmitim per esta cadena. I ara els deixem en el nostre company, en Javi Mata, que de ben segur l'esperen en quasi que en més ganes que a vosaltres, però bueno, vosaltres contentes. Fins demà. Dime dónde irán los sueños que me quedan. Si no queda más espacio en mi cabeza.